17 minuts que passen de les dues del migdia i arran de tot aquest cas que hem sabut aquest matí, a l'Estel Migdia volem parlar precisament d'això, de l'ocupació de pisos, de sensellarisme i de situacions de conflictivitat en segons quins casos. Saludem a aquesta hora el politòleg, sociòleg i doctor en criminologia, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, especialitzat en recerca sobre desigualtats i empobriment i professor associat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Albert Sales, molt bona tarda i gràcies per ser nosaltres.
Hola, bona tarda.
Albert, deixem que et pregunti fins a quin punt és habitual que famílies o grups sense recursos ocupin pisos desocupats per poder-hi viure. Ho dic perquè vam viure el cas de Badalona, que no eren ben bé pisos, que allò era una nau, però ara hem sapigut d'aquest cas de Santa Coloma, on sí que s'havien ocupat certs pisos, eh?
Sí, de fet és més freqüent que les famílies o les persones que no tenen recursos per sostenir un habitatge ocupin algun immoble o busquin algun refugi en alguna estructura com una nau industrial o algun espai desocupat que no pas que dormin al carrer. Perquè si totes les persones que no tenen accés a l'habitatge estiguessin al carrer i a la via pública, probablement estarien bastant més escandalitzats i escandalitzades.
En aquest cas, però, i pel que sabem fins ara, es tracta d'un bloc de pisos en el que la majoria de veïns estan ara mateix, en situació regularitzada, després d'ocupar-los durant més de 7 anys, si no recordo malament, perquè han arribat a un acord amb la propietària per pagar un lloguer social en comptes de que la propietària practiqués un desnonament. Solen resolent-se així casos com aquest?
A veure, no tenim una estadística oficial ni unes dades molt consistents sobre això. El que està clar és que hi ha moltes d'aquestes situacions que s'han de resoldre així, entre altres coses perquè la via judicial al final acaba sent molt lenta i perquè, a més, deixar les persones al carrer tampoc no soluciona la problemàtica. Per tant, la pròpia administració, els serveis socials, intenten trobar aquest tipus de solucions o intenten mediar per trobar aquest tipus de solucions per aconseguir una certa estabilitat entre persones que ho tenen molt complicat per tenir uns ingressos amb els que sostenir l'habitatge al preu que està l'habitatge ara mateix, no?
Parlant de la mateixa administració, Albert, si passen coses com aquestes sovint, és a dir, si s'arriba a un acord entre propietaris i ocupants per pagar un cert tipus de lloguer social, vol dir que a l'administració encara li falta molt per fer un gran parc d'habitatge social?
En el nostre país el parc d'habitatge públic és molt reduït, no arriba ni al 2% del parc total d'habitatge. En d'altres zones metropolitanes d'Europa estaríem al voltant del 15%, del 20%, sense anar a xifres molt més espectaculars de ciutats com Viena, on està per sobre el 60%. No? En el nostre cas, l'habitatge públic s'ha anat generant o es va anar generant en els darrers 40 anys per fer habitatge de protecció oficial, és a dir, per fer habitatge que després es venia a un preu limitat, però que acabava en mans privades i que al cap d'un temps acabava entrant en el mercat. No es quedava en mans de l'administració per poder tenir aquest parc que dona resposta a aquestes situacions socials, no?
Ens parlaves també dels serveis socials. Ho dic perquè, tot i això, també hem sapigut, en el cas d'aquest matí, que cap dels veïns eren usuaris o de serveis socials municipals o van demanar cap mena d'ajuda i, per tant, no consta cap expedient obert per rebre qualsevol tipus d'ajuda. Deixa'm que et torni a preguntar si això és habitual en situacions de vulnerabilitat.
Tot depèn de quin tipus de serveis socials tinguem en cada municipi. Recordem que els serveis socials són una competència municipal i que hi ha molta asimetria entre els diferents municipis de la pròpia àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, en general, els serveis socials, quan hi ha uns centres de serveis socials que atenen a la població, esperen a que les persones vagin als serveis socials a demanar algun suport. De vegades hi ha alguns municipis que tenen equips mòbils que van a buscar la població en situació de vulnerabilitat i intenten començar a treballar encara que la persona o que la família no hagi anat a un centre de serveis socials. Llavors, tot depèn també de la proactivitat.
Perquè entenc que és un error que es deixi en mans de l'administració local el gruix de problemes com aquests?
A veure, la dinàmica aquesta entre l'administració local i les administracions supramunicipals és molt curiosa, perquè tenim, per una banda, que els serveis socials són cosa de l'administració local, però que les polítiques d'habitatge, les polítiques de garantia de rendes, són una competència autonòmica i estatal. Per tant, les polítiques més potents per intentar prevenir aquestes situacions, que serien les polítiques de garantia de rendes i les polítiques d'habitatge, Són polítiques que estan fora de l'abast dels municipis. Però els municipis han de fer front al suport social immediat quan les situacions ja estan allà, no? Ja s'han produït. Per tant, deixen els serveis socials en un terreny de reacció. Sempre són reactius a desgràcies que ja han passat, no? A situacions que ja són difícils de reconduir.
Entenc també que en aquest tipus de situacions com la que hem sapigut aquest matí en el cas que estem comentant, que és el de el que ha passat a Santa Coloma de Gramenet, deia, entenc que aquest tipus de situacions de vulnerabilitat, de pobresa, parlant clars, el normal, i ja no només parlo d'aquest cas, que s'han d'esclarir els fets, però el normal és trobar-se la llum punxada, estufes en males condicions, grans generadors de problemes com un incendi, no?, que és el que s'ha viscut avui.
Sí, és normal perquè una bona part de les despeses, de les nostres despeses mensuals, de les de qualsevol família, passen per aquestes despeses fixes per sostenir la vida, no? Necessitem pagar l'habitatge, pagar el menjar i pagar els subministraments. A partir d'aquí, quan les persones no tenen ingressos, es busquen la vida per aconseguir tot això per altres mecanismes, ja sigui a través de mecanismes irregulars, com punxar la llum o com buscar-se altres fonts de calor, per exemple, fer foc a dintre d'un immoble o a dintre del refugi que s'hagin buscat, o ja sigui doncs això, ocupant l'immoble però no haver de pagar el lloguer. Però sí, és bastant freqüent que en llocs que són ocupats i que, per tant, no permeten el donar d'alta un subministrament, doncs la llum estigui punxada, clar.
En aquesta situació, Núria Parlon ha assegurat que en el bloc incendiat hi havia situacions de conflictivitat, ha dit que era conflictiu i que diumenge passat, de fet, la policia hi va detenir un veí per amenaces. No sé si en casos com aquest també existeixen o si estableixen certs grups de màfies o si impliquen les màfies en casos com aquests.
Mira, l'àrea metropolitana ha passat de tot. Pensa que estem en una àrea metropolitana de 3 milions i pico d'habitants, gairebé 4 milions d'habitants, hi ha de tot. Jo, sense tenir les dades policials a la mà, el que sí que m'atreviria a dir és que si totes les ocupacions s'haguessin de convertir en un conflicte veïnal, estaríem en una ciutat bastant irrespirables. Intentaria defugir de la criminalització de les ocupacions per necessitat. Hem trobat focus d'ocupacions a l'àrea metropolitana relacionats amb tràfic de drogues, per exemple, amb tràfic i consum de drogues. Hem trobat focus relacionats fins i tot amb activitats delictives, però són focus i són espais on es desenvolupen aquestes activitats que entren per la via del control policial. La gran majoria de persones que ocupen per necessitat intenten passar desapercebudes, perquè a més el seu objectiu és aquest, és passar desapercebudes i tenir una vida el més normalitzada possible.
Per tant, fora de situacions puntuals com la que ara ens estaves parlant, i jo te'n preguntava per elles, de màfies, de certs grups de moviment de drogues, de situacions il·legals, en casos d'ocupació per necessitat, com bé deies, el cas conflictiu, no només entre les persones que hi viuen, sinó entre veïns, no es sol donar, eh?
Insisteixo, si això fos lo habitual, viuríem en ciutats bastant irrespirables. Per mi, les màfies que ens haurien de preocupar al voltant de l'ocupació són les de les persones que ocupen els immobles i després revenen la clau aprofitant-se de la misèria de la gent. Aquestes màfies sí que són preocupants. El fet de que hi hagi gent que exploti a persones que no tenen habitatge a través d'aquest tipus d'il·legalitat és força més preocupant i no genera aquests conflictes de convivència. El que genera és un problema de primer ordre tant pels propietaris com per les persones que finalment entren en un habitatge a través d'aquesta estratègia, que és una estratègia que els soluciona el problema en primera instància, però que després els comporta molts, molts problemes.
Per últim, deixa'm fer-te una pregunta, Albert, a risc de semblar una pregunta tipus populista, però és la que més ens fem, els que no hi entenem d'aquestes coses, que és... Si hi ha tants bancs que tenen pisos buits, és a dir, què se'n fa amb aquests pisos buits? Per què no s'aprofiten realment i els usen gent que té moltes necessitats d'allotjament?
Doncs probablement aquesta pregunta és la que s'hauria de traslladar als propietaris, ja siguin banca, fons d'inversió... Al capdavall, la nostra societat, la nostra Constitució, el que ha consagrat és que la propietat privada passa per davant del dret a l'habitatge. I si la propietat privada passa per davant del dret a l'habitatge, qui té la propietat d'un immoble és qui decideix què fa amb aquest immoble. Poden haver estratègies alternatives d'algunes administracions locals o de la pròpia administració de la Generalitat, per intentar recuperar una part d'aquests pisos a través de diferents estratègies, no? Però la realitat és que aquests pisos tenen propietaris i els propietaris són els que acaben decidint. Sense canvis legislatius molt profuns, difícilment podem reconduir aquesta situació.
Politòleg, sociòleg i doctor en criminologia, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, especialitzat en recerca sobre desigualtats i empobriment, i a més professor associat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Sales, com sempre, un plaer parlar amb tu. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, fins aviat.